A migdia, amb Marta Pardell.
Acord històric entre el govern, els sindicats i la patronal per augmentar un 8% l'ingrés mínim per tal d'accedir a la renda garantida de ciutadania i a d'altres ajuts socials. Després de 12 anys congelat en prop dels 570 euros, ara també hi tindran accés els que cobrin fins a 615 euros mensuals. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, s'ha declarat sorprès perquè aquesta actualització no s'hagi fet abans.
Té un valor històric indiscutible, el que no deixa de ser sorprenent que en aquests 12 anys aquest govern i aquest Parlament no hagin abordat la descongelació de la IRSC.
Satisfacció també de sindicats patronal i taula del tercer sector, malgrat que l'acord està pendent que s'arribi a un pacte de pressupostos per l'any vinent. És dimecres 30 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Forta esbroncada al Congrés per la llei del només sí és sí, Montse Hidalgo.
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha acusat el Partit Popular de promoure la cultura de la violació quan culpen les dones de ser agredides, en lloc de posar el focus en els agressors.
Culpar a les víctimes, responsabilizar a les víctimes de les agressions que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violació que pone en qüestió la credibilitat de les víctimes.
Les queixes i crits dels populars han durat 5 minuts.
El Departament d'Educació destinarà més de 100 milions d'euros a la millora energètica de les escoles.
Fins a 300 centres educatius d'arreu de Catalunya es beneficiaran d'aquests ajuts per millorar les condicions de climatització. Són diners provinents dels fons europeus REACT.
L'autopista C32 entre Cubelles i el Vendrell serà gratuïta a partir del primer trimestre de l'any que ve.
La mesura està pendent de l'aprovació dels pressupostos, però si tira endavant beneficiarà tots els recorreguts entre l'enllaç del Vendrell Est i el de Cubelles, així com les barreres de Cubelles i Calafell.
En cultura, el Festival de Peralada tindrà l'any vinent dues edicions.
La tradicional a l'estiu i una de nova per Setmana Santa al recinte medieval del Carme. Serà del 6 al 8 d'abril, amb el contratenor Jakub Josef Orlinski o la soprano barcelonina Serena Sáenz com a intèrprets destacats.
Pel que fa als esports, l'handbol ret avui un gran homenatge a Víctor Tomàs, Eduard Cabré.
El Palau Blaugrana es viurà aquest vespre una jornada especial després del partit entre el Barça i el Kiel. El que va ser el gran capità blaugrana rebrà un sentit homenatge i es retirarà la samarreta amb el número 8.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. L'ambient es manté fred a bona part del país, amb temperatures per sota dels 10 graus en molts indrets del Pla de Lleida, Catalunya Central, també cap a la zona del Pirineu, i temperatures que es mouen entre els 13 i 14 graus a tota la façana del litoral. Encara tenim alguns núvols també mitjans que estan escombrant Catalunya, de oest cap a est, i sobretot afectant la meitat sud del país, però a més també tenim alguns núvols més compactes i baixos a punts del litoral central i també cap al Camp de Tarragona. I fins i tot aquests núvols és probable que deixin alguna precipitació feble durant les properes hores en aquests sectors. Localment podria ser moderada, però en qualsevol cas seran precipitacions de caràcter local. Pel que fa a la temperatura màxima, ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores, però s'espera que molt estirar pugui pujar de manera local fins als 16 o puntualment 17 graus, aquesta més alta, cap a les Terres de l'Ebre, i és que cap a l'interior, com dèiem, encara tenim un ambient força fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Lluís Sánchez, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Acord del govern de la Generalitat, els sindicats i la patronal per augmentar un 8% el topall per accedir a prestacions socials. Després de 12 anys congelats, s'establirà en els 615 euros mensuals, de manera que més gent tindrà accés als ajuts, que també augmentaran de quantitat. L'actualització s'inclourà en els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent i implica destinar 144 milions d'euros més a prestacions socials.
De les quals la principal és la renda garantida de ciutadania. I és que l'indicador de renda de suficiència és el barem que marca si una persona pot accedir o no a aquesta renda, o bé a ajuts d'habitatge, alimentació o subministraments. Ara l'indicador se situarà per sobre del seu homòleg de l'Estat, l'IPREM. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha qualificat l'acord d'històric.
S'ha arribat a un acord que permet que per primera vegada en els darrers 12 anys l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya s'actualitzi. Té un valor històric indiscutible. El que no deixa de ser sorprenent que en aquests 12 anys aquest govern i aquest Parlament no hagin abordat la descongelació de la IRSC.
Aquesta és una demanda històrica dels sindicats que s'ha fet encara més urgent davant l'escalada de preus. La secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes, Cristina Torre, de Comissions Obreres, destaca l'efecte que tindrà aquest increment per a les rendes més baixes.
La pujada del 8% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya permetrà l'increment de moltes prestacions socials amb un efecte molt rellevant en la pujada de la renda garantida de ciutadania, així com a les persones que els hi afectarà.
També el secretari general de la patronal Pimec, Josep Ginesta, ho considera una bona notícia perquè creu que pot ajudar moltes persones a integrar-se al mercat laboral.
És de destacar aquesta revisió del IRSC que tindrà un impacte directe en la millora de les prestacions de la renda garantida, però òbviament aquesta millora també va orientada amb també la millora i l'enfortiment de tots els mecanismes d'inclusió social i d'integració laboral de les persones.
Satisfacció també per part de la taula del tercer sector, que considera aquest acord l'avenç més important dels últims anys i insta els partits a aprovar nous pressupostos.
Així mateix, el govern ha detallat que reclamarà a l'Estat que traspassi la gestió de l'ingrés mínim vital per tal d'assegurar la seva complementarietat a la renda garantida de ciutadania.
L'acord s'ha assolit a les reunions de preparació dels pressupostos entre l'executiu, els sindicats, Comissions Obreres i UGT i les organitzacions empresarials Foment i Pimec, un pacte que també garanteix destinar 680 milions d'euros al Pacte Nacional per la Indústria. Els acords es ratificaran dilluns vinent en el marc del Consell del Diàleg Social.
Doncs justament el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha comparegut avui al Parlament, on ha anunciat que els propers dies el govern iniciarà els tràmits per condonar el deute a milers de famílies vulnerables amb Endesa. Es tracta d'una demanda de la taula del tercer sector, ja que Endesa continua reclamant les factures impagades del 2021, malgrat el conveni signat amb el govern l'any passat. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. El titular de Drets Socials ha titllat d'impresentable que l'última condonació del deute de la factura de la llum tingui data del març del 21. I s'ha compromès a complir l'acord signat entre el govern de la Generalitat i Endesa per alliberar 41.000 famílies catalanes del deute amb la companyia.
De les primeres decisions que vam prendre amb el secretari general és procedir a iniciar els tràmits administratius per condonar el deute del 2021. Esperem així fer-ho en aquestes propers dies. I si estem en condicions també de condonar el deute del 2022. Condonarem, per tant, el deute de més de 41.000 famílies catalanes. Com poden vostè, era una situació impresentable per aquestes famílies. Estem complint el conveni que havíem signat amb la companyia Endesa.
I sobre l'ingrés mínim vital que parlàvem fa uns minuts, Carles Campuzano ha fet un segon anunci durant la seva compareixença al Parlament. Es reunirà el 16 de desembre amb el Ministeri de Drets Socials per avançar en aquesta negociació i que l'ingrés mínim vital es gestioni directament des del govern català.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Forta esbroncada al Congrés dels Diputats per la llei del només sí és sí. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha acusat el Partit Popular de promoure la cultura de la violació quan culpen les dones de ser agredides, en lloc de posar el focus en els agressors, ha dit. Les queixes i crits dels populars han durat 5 minuts. En la represa, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha cridat l'atenció a Montero entre aplaudiments només dels socialistes, però no de Podem. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. A les 9:02, la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, ja ha demanat la dimissió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, al president Pedro Sánchez. Ha dit que hi ha alarma social per la reducció de penes a violadors i n'ha responsabilitzat la ministra. El president Pedro Sánchez s'ha fet el sort i no ha defensat Montero ni la llei. Després hi ha tornat la diputada del Partit Popular, Belén Hoyos.
Deja de tirar dinero público en campañas publicitarias señalando a personas de manera injusta y despiadada. Un billón de euros con lo que está cayendo, señora Montero. Los españoles se llevan las manos a la cabeza. Usted debería dimitir.
La ministra Montero ha criticat campanyes institucionals del Partit Popular a Galícia i a Madrid en les que s'assenyala a les dones i no als agressors i ha acabat fent aquesta acusació.
¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
Els diputats del Partit Popular han estat protestant i cridant 5 minuts. La presidenta Meritxell Batet ha deixat acabar Montero i, a continuació, la renyada.
Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios.
Els diputats del PSOE han aplaudit Batet, els de Podem no.
Pica baralla al Congrés per la llei del només sí és sí. També hi ha hagut enfrontaments per la reforma del delicte de la sedició i, justament, representants de 40 entitats pels drets socials han convocat una concentració per demà a Barcelona per tal de denunciar que la reforma del Codi Penal, que servirà per rebaixar les penes dels delictes de sedició, pot implicar un increment dels càstigs en les protestes ciutadanes. Els convocants alerten que, amb el nou redactat que regularà els desordres públics, es poden posar en risc pràctiques habituals de protesta, fins i tot obrir la porta a penes més grans, que arribarien fins i tot a la presó. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Entre les organitzacions que denuncien les conseqüències de la reforma i que s'han concentrat davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i entitats com Òmnium, Irídia, el Sindicat de Llogateres Ecologistes en Acció o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Totes elles han llegit un manifest conjunt on han denunciat canvis com la introducció del supòsit d'intimidació per cometre desordres públics, un fet que pot comportar un alt grau de subjectivitat i, previsiblement, una major incriminació. Escolteu Paula Cardona, portaveu de la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge de Catalunya, en declaracions a la xarxa.
Davant de la proposta de reforma del Codi Penal, hem vist que s'agreugen formes de manifestar-se i d'exercir el dret a la protesta, que de tota la vida, tradicionalment, s'han fet servir, com si ocupar una seu bancària de manera pacífica són desordres públics, si ocupar un rectorat d'una universitat són desordres públics. La nostra lectura és que no.
La concentració de protesta que han convocat aquest dijous tindrà lloc davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya al carrer de Mallorca, on confluiran dues columnes que sortiran prèviament des de les parades de metro d'Entença i de Marina.
Us ho destacàvem en titulars. El Departament d'Educació destinarà més de 100 milions d'euros a la millora energètica de 300 centres educatius arreu de Catalunya. Són diners provinents dels fons europeus REACT, que han anunciat el president Pere Aragonès aquest matí, juntament amb el conseller d'Educació Josep González Cambray, a l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
El Departament d'Educació destinarà 102 milions d'euros a la millora energètica dels centres educatius. Així ho ha confirmat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en la seva visita a l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. Unes actuacions finançades pel Fons Europeu REACT que permetran la millora principalment de l'aïllament d'uns 300 centres catalans. A l'institut on ens trobem ara, el Pompeu Fabra, es destinaran prop de 400.000 euros per canviar 178 finestres que milloraran el confort i la sostenibilitat de l'edifici. Però no serà l'únic centre de Badalona en el qual s'actuarà, sinó que es faran actuacions a 5 o 6 centres que demà es faran públics.
Plataforma per la Llengua valora positivament que el govern de Pere Aragonès hagi entès l'emergència del català i hagi decidit posar-hi remei amb un paquet de 100 mesures per fomentar-ne a l'ús. L'únic que demana és que es compleixin i que siguin efectives. Helena Puigdueta.
Per Ruth Carandell, directora de la plataforma, posar fil a l'agulla ja és un gran avenç respecte a les polítiques lingüístiques que s'aplicaven fins ara. L'error de base ha estat el de prioritzar el coneixement de l'idioma i descuidar-ne el seu ús. Per Carandell, la llengua s'ha de fer servir i cal conscienciar-ne a tots els àmbits. Per això demana al govern que faci pedagogia en aquest sentit, però sobretot que doti de pressupost les mesures perquè es puguin aplicar.
El que passa que les mesures que ara al futur, per exemple, no sabem quin serà el pressupost que s'hi posarà. Hi ha altres mesures que ja s'estan fent, que cal veure si realment avaluades doncs, han servit per transformar la realitat, no?, lingüística i superar aquesta situació d'emergència. I n'hi ha d'altres que, aplicant les lleis que ara mateix ja tenim aprovades, potser no caldrien, perquè també un dels problemes que tenim és que moltes lleis de les que tenim no s'han aplicat.
Com ho demostra que la immersió lingüística moltes vegades no s'ha aplicat del tot bé o que en determinats serveis públics, com la justícia o la sanitat, la llengua està en retrocés directe.
La xarxa de comunicació local.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És un quart de tres. L'autopista C32 entre Cubelles i el Vendrell serà gratuïta a partir del primer trimestre de l'any que ve. Una mesura llargament reivindicada pel territori que ha anunciat avui el conseller Juli Fernández a la taula de mobilitat del Penedès.
Això sí, la mesura està pendent de l'aprovació dels pressupostos per l'any que ve. Si finalment tira endavant, beneficiarà tots els recorreguts entre l'enllaç del Vendrell Est i el de Cubelles, així com les barreres de Cubelles i Calafell. El conseller ha explicat que l'objectiu és descongestionar la C31.
Amb això el que pretenem és un desplaçament de vehicles de la C31, que com sabeu passa més per la part urbana i que a més té una certa accidentalitat, cap a la C32, cap a l'autopista.
Així, la C32 es convertirà en una ronda del Penedès que atraurà el trànsit intens que actualment circula per la C31, una via que travessa els municipis de Calafell, Cunit i Cubelles.
Com dèiem, tot plegat pendent dels pressupostos i en aquest sentit Junts per Catalunya es reuneix aquest migdia amb el govern per lliurar-li el seu decàleg de propostes per als comptes. Algunes mesures són abaixar el tram autonòmic de l'IRPF en mig punt a les rendes més baixes o també apostar pel projecte Hard Rock.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat que són propostes serioses i possibles, sense biaix ideològic i que van a la reunió sense línies vermelles i en to positiu.
Són totes possibles, és a dir, l'equip que ha preparat totes aquestes propostes ho ha fet, insisteixo, des del rigor i des de conèixer les dades del pressupost i, per tant, totes les mesures per nosaltres són importants. No anem amb un to ni de línies vermelles ni de etcètera, etcètera, anem amb un to de donar resposta i solucions a les necessitats dels catalans. Anem amb aquest to i, per tant, ara esperem doncs, que el govern les acabi acceptant.
Junts proposa més diners per a l'escola concertada, fer una unitat de Mossos per dissuadir ocupacions delinqüencials o revisar l'impost de successions.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal itinerant que hauria comès 16 robatoris en establiments comercials a través del mètode de l'encastament de cotxes. El grup robava vehicles d'alta gamma a la Comunitat de Madrid, es desplaçava fins a Catalunya per cometre el robatori i després fugia amb el botí recorrent diverses províncies. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia, es tracta d'un dels grups més actius i professionals d'àmbit estatal especialitzat en robatoris amb força a establiments comercials pel mètode de l'encastament. La investigació conjunta entre Mossos i Guàrdia Civil es va iniciar arran de 5 robatoris amb força que van tenir lloc al gener a Barcelona, Sabadell, Cornellà i Terrassa. I s'ha saldat amb 6 detinguts que acumulen fins a 235 antecedents per robatoris, dels quals 3 d'aquests detinguts han ingressat ja a la presó. El grup robava establiments d'objectes d'alt valor econòmic i de fàcil sortida als mercats il·lícits, com roba i accessoris de luxe. S'estima, doncs, que el perjudici econòmic causat és de 850.000 euros.
Ens desplacem ara fins al municipi d'Agramunt, a l'Urgell, que avui ha mostrat el seu rebuig a l'atac masclista que va tenir lloc la matinada de diumenge a la veïna localitat d'Artesa de Segre. I és que la víctima és natural d'Agramunt. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
Prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest migdia a la plaça de l'Església d'Agramunt, lloc on s'ha fet una concentració per mostrar el rebuig a qualsevol tipus de violència i, en especial, per condemnar l'atac produït a una dona agramuntina a la localitat veïna d'Artesa de Segre. L'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, així ho indica.
Des de l'Ajuntament d'Agramunt ens sumem a l'acte de manifest que va fer l'Ajuntament d'Artesa de Segre i per això avui ens apleguem avui tota la ciutadania per condemnar el succés de violència de gènere que va tenir lloc la matinada del dilluns al municipi d'Artesa de Segre i que ha patit una veïna agramuntina, que en aquests moments es troba ingressada.
Segons les últimes informacions, la víctima, de 48 anys, continua ingressada a la Vall d'Hebron amb cremades a un 20% del cos, amb diagnòstic greu però estable. En paral·lel, les Mossos d'Esquadra continuen les investigacions mentre s'espera que el detingut passi avui a disposició judicial a Balaguer, on es determinarà si se li imputen càrrecs i si se l'envia a presó.
Seguim encara amb més qüestions policials. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones a Roquetes, al Baix Ebre. Ha estat en el marc d'una operació contra la venda al detall de drogues. 21 Ràdio, David Benito.
Els agents han escorcollat de forma simultània a partir de les 5:30 tres immobles situats als carrers Santa Càndia, Sant Joaquim i Progrés. En aquests pisos han trobat una quantitat de droga que encara no es pot determinar. En el dispositiu d'aquest dimecres han intervingut la unitat d'investigació de Tortosa, encarregada del cas, així com efectius del ZARRO, la unitat canina, la unitat de drons i agents de la seguretat ciutadana. La investigació encara continua oberta i poden haver-hi noves detencions en les pròximes hores.
I un 20% de les dejeccions ramaderes de Catalunya ja s'utilitzen per crear fertilitzants de proximitat. És el resultat del projecte europeu Life AgriClose, que ha estudiat estratègies per aprofitar aquestes dejeccions. Avui s'han presentat els resultats a Vic. Anem fins allà al 9FM, Clàudia Dinarès.
Un projecte que s'ha centrat en millorar també el maneig de la fracció líquida i la fracció sòlida dels purins perquè els agricultors puguin utilitzar-los com a fertilitzants. Elisenda Guillaumes és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
Amb aquests sistemes de tractament, de separació sòlid-líquid, doncs podem garantir que hi ha un 90% menys d'antibiòtics en el que seria el sòl i podem assegurar 100% doncs, que no hi ha transferència ni d'aquests antibiòtics ni dels gens de resistència en el que seria el producte final, igualment que tampoc doncs, hi ha transferència del que seria els patògens d'aquests subproductes en el producte final.
Del projecte se'n deriven 16 noves estratègies. També s'ha fet un pla pilot per millorar en l'aspecte tècnic amb maquinària que encara no existeix al mercat i que aquest matí s'ha posat damunt la taula.
És moment per la cultura. El Festival de Peralada s'allarga i l'any vinent comptarà amb dues edicions, la tradicional que se celebra a l'estiu i una de nova per Setmana Santa que se celebrarà al recinte medieval del Carme.
Es tracta d'una iniciativa ja pensada que la pandèmia va endarrerir. Els dies 6, 7 i 8 d'abril es podrà escoltar el contratenor Jakub Josef Orlinski amb un concert d'àries i cançons de Händel i Vivaldi o la soprano barcelonina Serena Sáenz interpretant l'oratori La Giudita. També destaca la participació del quartet vocal emergent Cantoria, a qui estem escoltant, i que interpretarà Ofici de Tenebres de Divendres Sant.
I el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, s'inaugura aquest vespre al Teatre Metropol, una 22a edició que acull una radiografia del nou talent audiovisual, enguany amb programació premiada a grans festivals europeus com els de Venècia, Sant Sebastià o la Berlinale. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Pretén ser una gran festa de la cultura i un espai on es pugui trobar la ciutadania. En aquesta línia inauguren també una programació musical que portarà al pati del Metropol concerts de grans artistes tarragonins com Two Cors, Espalda Maceta o Elles Music Band. Altra novetat és el programa Capicua, que portarà la pel·lícula més recent i l'òpera prima de grans directors. Enguany estarà centrat en Hirosaku Koreeda i Ruben Östlund. Xavier García Puerto, director del festival, destaca la voluntat de posar Tarragona en el mapa cultural durant una setmana.
Podem posicionar Tarragona com a espai cultural al mapa i que tothom gaudeixi de propostes que fan la seva aturada aquí, que a vegades són descobertes aquí i d'aquí les intentem rellançar cap al món.
El festival s'allargarà fins al 7 de desembre amb una programació que, segons el director, serà un festí pels cinèfils i una oportunitat de descobrir el nou cinema al gran públic.
I arriben els esports. Que ens porta, com sempre, l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. L'handbol ret avui un gran homenatge a Víctor Tomàs. Avui es juga el clàssic de l'handbol continental entre el Barça i el Kiel d'Alemanya. Al Palau Blaugrana se li farà un gran homenatge i es penjarà la samarreta amb el número 8 del que va ser gran capità del Barça. Víctor Tomàs es va retirar fa més d'un any per problemes cardíacs. I en waterpolo, l'Astralpool Club Natació Sabadell afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina. El conjunt que entrena Quim Colet tornarà a jugar a la piscina Finet Work de Can Llong. Els catalans reben el 0-4 a Berlín a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell informa Pau Vituri.
I ho fan amb el dubte del jove boia Marcel Tecles, absent en els darrers compromisos per un esquins en un dit de la mà. Els alemanys, per la seva part, són els cuers del grup B, després de caure en la primera jornada a casa per 5-16 contra el Novi Beograd serbi. Colet admet que és un dels partits que poden guanyar sempre que ofereixin la seva millor versió.
Sí, som competitius durant tot el partit i donem una molt bona, un molt bon nivell de les nostres possibilitats, doncs, bueno, jugant a casa doncs és un partit que ens plantegem com tots, evidentment, però tocant de peus a terra també, quan vam jugar, per exemple, amb Reco, ens plantegem això, ser competitius i segurament això, en aquest partit, ens pot portar a poder aconseguir una victòria, no?
Aquest Estralpul masculí Spandau de la Champions masculina a la Finet World Aquàtics de Canllong arrencarà a les 7 del vespre.
També en waterpolo a l'Eurocup, la segona competició continental, el Club Natació Barcelona juga a domicili contra el Sàbac Servi en partit d'anada dels vuitens de final. Un partit que començarà a un quart de nou del vespre. Víctor González, entrenador del CNB, en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
Sí, evidentment, l'objectiu és venir aquí a Sèrbia i emportar-nos el millor resultat possible, sabent que tenim la tornada a casa. I que bueno, allà volem fer-ho molt bé per endur-nos l'eliminatòria.
I en futbol, Stephanie Frepart serà la primera dona en arbitrar un partit masculí al Mundial de Futbol. La col·legiada francesa ha estat designada per dirigir l'enfrontament entre Alemanya i Costa Rica d'aquest dijous. Ahir, els Països Baixos, el Senegal, Anglaterra i Estats Units van certificar la seva classificació pels vuitens de final. I avui es jugaran quatre partits més. El més destacat serà el que enfrontarà per un lloc a vuitens de final, l'Argentina de Leo Messi amb la Polònia de Robert Lewandowski. I avui s'han anunciat les dates oficials d'inici de la Copa Amèrica de Vela que es farà al Port de Barcelona. Serà el 12 d'octubre del 2024, dissabte, amb la disputa de les dues primeres regates. L'endemà, diumenge, es disputarà la cursa 3 i 4, segons el calendari que ha fet públic avui l'organització. La regata femenina, l'anomenada Women's American Cup Regata, es durà a terme el 16 d'octubre. I en bàsquet, l'Espar Unix Girona ha arribat a un acord amb Britney Skies perquè l'americana defensi la samarreta del conjunt gironí durant el que resta de temporada. Skies, que va deixar el club català el 2020, arriba ara després de jugar amb el Sopron Bàsquet d'Hongria. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Judit González ens recita un poema d'una vaca, però no d'una vaca qualsevol. Parla d'una vaca molt especial, i és que és molt, molt valenta. L'escoltem?
Hola, embaladits! Em dic Judit González. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. El poema que he escollit es titula La vaca cega i l'ha escrit Joan Maragall. He escollit aquest poema perquè m'agraden molt els animals i parla d'una vaca molt valenta. Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i a l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a veure-se a la font com en solia, més no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb ses companyes, no. Ve tota sola. Ses companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i a la ribera, fan dringar l'escallot mentre es pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro en l'esmolada pica i recula afrontada, però torna i abaixa el cap a l'aigua i veu calmosa. Veu poc, sense gaire set. Després aixeca el cel, enorme, l'embanyada testa amb un gran gesto tràgic. Parpelleja damunt les mortes nines i se'n torna orfa de llum, sota del sol que crema, vacilant pels camins inolvidables, brandant llànguidament la llarga cua.
Moltíssimes gràcies, Judit, per escollir un poema que ens fa recordar què valents podem arribar a ser. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
envia'ns un correu electrònic amb baladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Acord històric entre la Generalitat, els sindicats i la patronal per augmentar un 8% l'ingrés mínim per accedir a la renda garantida de ciutadania i a d'altres ajuts socials. Després de 12 anys congelat, amb prop de 570 euros, ara també tindran accés els que cobrin fins a 615 euros mensuals. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, s'ha declarat sorprès perquè aquesta actualització no s'hagi fet abans.
Té un valor històric i discutible. El que no deixa de ser sorprenent que en aquests 12 anys aquest govern i aquest Parlament no hagin abordat la descongelació de la IRSC.
Satisfacció també de sindicats, patronal i taula del tercer sector, malgrat que l'acord està pendent que s'arribi a un pacte de pressupostos per l'any vinent. És dimecres 30 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Fortes bronca del Congrés per la llei del només sí és sí, Montse Hidalgo.
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha acusat el Partit Popular de promoure la cultura de la violació quan culpen les dones de ser agredides, en lloc de posar el focus en els agressors.
Culpar a les víctimes, responsabilitzar a les víctimes de les agressions que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violació que pone en qüestió la credibilitat de les víctimes.
Les queixes i crits dels populars han durat 5 minuts.
El Departament d'Educació destinarà més de 100 milions d'euros a la millora energètica de les escoles.
Fins a 300 centres educatius d'arreu de Catalunya es beneficiaran d'aquests ajuts per millorar les condicions de climatització. Són diners provinents dels fons europeus REACT.
L'autopista C32 entre Cubelles i el Vendrell serà gratuïta a partir del primer trimestre de l'any que ve.
La mesura està pendent de l'aprovació dels pressupostos, però si tira endavant beneficiarà tots els recorreguts entre l'enllaç del Vendrell Est i el de Cubelles, així com les barreres de Cubelles i Calafell.
En cultura, el Festival de Peralada tindrà l'any vinent dues edicions.
La tradicional a l'estiu i una de nova per Setmana Santa, al recinte medieval del Carme. Serà del 6 al 8 d'abril amb el contratenor Jakub Josef Orlinski i la soprano barcelonina Serena Sáenz com a intèrprets destacats.
Pel que fa als esports, l'handbol ret avui un gran homenatge a Víctor Tomàs, Eduard Cabré.
Al Palau Blaugrana es viurà aquest vespre una jornada especial després del partit entre el Barça i el Kiel. El que va ser gran capità blaugrana rebrà un sentit homenatge i es retirarà la seva samarreta amb el número 8.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. L'ambient es manté fred a bona part del país, amb temperatures per sota dels 10 graus en molts indrets del Pla de Lleida, Catalunya Central, també cap a la zona del Pirineu, i temperatures que es mouen entre els 13 i 14 graus a tota la façana del litoral. Encara tenim alguns núvols també mitjans que estan escombrant Catalunya, de oest cap a est, i sobretot afectant la meitat sud del país, però a més també tenim alguns núvols més compactes i baixos a punts del litoral central i també cap al Camp de Tarragona. I fins i tot aquests núvols és probable que deixin alguna precipitació feble durant les properes hores en aquests sectors. Localment podria ser moderada, però en qualsevol cas seran precipitacions de caràcter local. Pel que fa a la temperatura màxima, ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores, però s'espera que molt estirar pugui pujar de manera local fins a 16 o puntualment 17 graus, aquesta més alta, cap a les Terres de l'Ebre, i és que cap a l'interior, com dèiem, encara tenim un ambient força fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Lluís Sánchez, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Acord del govern de la Generalitat, els sindicats i la patronal per augmentar un 8% el topall per accedir a prestacions socials. Després de 12 anys congelat, s'establirà en els 615 euros mensuals, de manera que més gent tindrà accés als ajuts, que també augmentaran de quantitat. L'actualització s'inclourà en els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent i implica destinar 144 milions d'euros més a prestacions socials.
De les quals la principal és la renda garantida de ciutadania. I és que l'indicador de renda de suficiència és el barem que marca si una persona pot accedir o no a aquesta renda, o bé a ajuts d'habitatge, alimentació o subministraments. Ara, l'indicador se situarà per sobre del seu homòleg de l'Estat, l'IPREM. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha qualificat l'acord d'històric.
S'ha arribat a un acord que permet que, per primera vegada en els darrers 12 anys, l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya s'actualitzi. Té un valor històric indiscutible, el que no deixa de ser sorprenent que en aquests 12 anys aquest govern i aquest Parlament no hagin abordat la descongelació de la IRSC.
Aquesta és una demanda històrica també dels sindicats, que s'ha fet encara més urgent davant l'escalada de preus. Des de Comissions Obreres, la secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes, Cristina Torre, destaca l'efecte que tindrà aquest increment per a les rendes més baixes.
La pujada del 8% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya permetrà l'increment de moltes prestacions socials amb un efecte molt rellevant en la pujada de la renda garantida de ciutadania, així com a les persones que els afectarà.
També el secretari general de la patronal PIMEC, Josep Ginesta, ho considera una bona notícia perquè creu que pot ajudar moltes persones a integrar-se al mercat laboral.
És de destacar aquesta revisió del IRSC que tindrà un impacte directe en la millora de les prestacions de la renda garantida, però, òbviament, aquesta millora també va orientada amb també la millora i l'enfortiment de tots els mecanismes d'inclusió social i d'integració laboral de les persones.
També és satisfacció de la taula del tercer sector, que considera aquest acord l'avenç més important dels últims anys i insta els partits a aprovar nous pressupostos.
Així mateix, el govern ha detallat que reclamarà a l'Estat que traspassi la gestió de l'ingrés mínim vital per tal d'assegurar la seva complementarietat de cara a la renda garantida de ciutadania.
L'acord s'ha assolit a les reunions de preparació dels pressupostos entre l'executiu, els sindicats, Comissions Obreres i UGT i les organitzacions empresarials Foment i PIMEC. Un pacte que també garanteix destinar 680 milions d'euros al Pacte Nacional per a la Indústria. Els acords es ratificaran dilluns vinent en el marc del Consell del Diàleg Social.
Doncs justament el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha comparegut avui al Parlament, on ha anunciat que els propers dies el govern iniciarà els tràmits per condonar el deute de milers de famílies vulnerables amb Endesa. Es tracta d'una demanda de la taula del tercer sector, ja que Endesa continua reclamant les factures impagades del 2021, tot i que el conveni que es va signar amb el govern l'any passat. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. El titular de Drets Socials s'ha titllat d'impresentable que l'última condonació del deute de la factura de la llum tingui data del març del 21 i s'ha compromès a complir l'acord signat entre el govern de la Generalitat i Endesa per alliberar les més de 40.000 famílies catalanes vulnerables i alliberades del deute de la companyia.
De les primeres decisions que vam prendre amb el secretari general és procedir a iniciar els tràmits administratius per condonar el deute del 2021. Esperem així fer-ho en aquestes propers dies. I si estem en condicions també de condonar el deute del 2022. Condonarem, per tant, el deute de més de 41.000 famílies catalanes. Com poden vostè, era una situació impresentable per aquestes famílies. Estem complint el conveni que havíem signat amb la companyia Endesa.
I Carles Campuzano ha fet un segon anunci durant la seva compareixença al Parlament. Es reunirà durant el mes de desembre amb el Ministeri de Drets Socials per avançar en la negociació perquè l'ingrés mínim vital es gestioni directament des del govern català.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Forta esbroncada al Congrés aquest matí per la llei del només sí és sí. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha acusat el Partit Popular de promoure la cultura de la violació quan culpa les dones de ser agredides en lloc de posar el focus en els agressors. Les queixes i els crits dels populars han durat 5 minuts. En la represa, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha cridat l'atenció a Montero. Entre aplaudiments, només dels socialistes, però no de Podem. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. A les 9:02, la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, ja ha demanat la dimissió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, al president Pedro Sánchez. Ha dit que hi ha alarma social per la reducció de penes a violadors i n'ha responsabilitzat la ministra. El president Pedro Sánchez s'ha fet el sort i no ha defensat Montero ni la llei. Després hi ha tornat la diputada del Partit Popular, Belén Hoyos.
Deje de tirar dinero público en campañas publicitarias señalando a personas de manera injusta y despiadada. 1 billón de euros con lo que está cayendo, señora Montero. Los españoles se llevan las manos a la cabeza. Usted debería dimitir.
La ministra Montero ha criticat campanyes institucionals del Partit Popular a Galícia i a Madrid en les que s'assenyala a les dones i no als agressors i ha acabat fent aquesta acusació.
¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
Els diputats del Partit Popular han estat protestant i cridant 5 minuts. La presidenta Meritxell Batet ha deixat acabar Montero i a continuació la renyada.
Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios.
Els diputats del PSOE han aplaudit Batet, els de Podem no.
També la reforma del delicte de sedició ha estat avui motiu de picabaralla política al Congrés i justament en relació a aquesta modificació legislativa, representants de 40 entitats pels drets socials han convocat una concentració demà mateix a Barcelona. Volen denunciar que la reforma del Codi Penal servirà per rebaixar les penes dels delictes de sedició i pot implicar un increment dels càstigs en les protestes ciutadanes. Els convocants alerten que amb el nou redactat que regularà els desordres públics es poden posar en risc pràctiques habituals de protesta i obrir la porta a penes més grans, fins i tot de presó. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Entre les organitzacions que denuncien les conseqüències de la reforma i que s'han concentrat davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i entitats com Òmnium, Irídia, el Sindicat de Llogateres Ecologistes en Acció o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Totes elles han llegit un manifest conjunt on han denunciat canvis com la introducció del supòsit d'intimidació per cometre desordres públics, un fet que pot comportar un alt grau de subjectivitat i, previsiblement, una major incriminació. Escolteu Paula Cardona, portaveu de la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge de Catalunya, en declaracions a la xarxa.
Davant de la proposta de reforma del Codi Penal hem vist que s'agreugen a formes de manifestar-se i d'exercir el dret a la protesta que de tota la vida tradicionalment s'han fet servir com si ocupar una seu bancària de manera pacífica són desordres públics, si ocupar un rectorat d'una universitat són desordres públics. La nostra lectura és que no.
La concentració de protesta que han convocat aquest dijous tindrà lloc davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya al carrer de Mallorca, on confluiran dues columnes que sortiran prèviament des de les parades de metro d'Entença i de Marina.
El Departament d'Educació destinarà més de 100 milions d'euros a la millora energètica de 300 centres educatius arreu de Catalunya. Són diners provinents dels fons europeus REACT, que ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, juntament amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray, avui a l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
El Departament d'Educació destinarà 102 milions d'euros a la millora energètica dels centres educatius. Així ho ha confirmat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en la seva visita a l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. Unes actuacions finançades pel Fons Europeu REACT que permetran la millora principalment de l'aïllament d'uns 300 centres catalans. A l'institut on ens trobem ara, al Pompeu Fabra, es destinaran prop de 400.000 euros per canviar 178 finestres que milloraran el confort i la sostenibilitat de l'edifici. Però no serà l'únic centre de Badalona en el qual s'actuarà, sinó que es faran actuacions a 5 o 6 centres que demà es faran públics.
Plataforma per la Llengua valora positivament que el govern de Pere Aragonès hagi entès l'emergència del català, diuen, i hagi decidit posar-hi remei amb un paquet de 100 mesures per fomentar-ne l'ús. L'únic que demanen és que es compleixin aquestes mesures i que siguin efectives. Avui ho han explicat a la xarxa. Elena Puigdueta.
Per Ruth Carandell, directora de la plataforma, posar fil a l'agulla ja és un gran avenç respecte a les polítiques lingüístiques que s'aplicaven fins ara. L'error de base ha estat el de prioritzar el coneixement de l'idioma i descuidar-ne el seu ús. Per Carandell, la llengua s'ha de fer servir i cal conscienciar-ne a tots els àmbits. Per això demana al govern que faci pedagogia en aquest sentit, però sobretot que doti de pressupost les mesures perquè es puguin aplicar.
El que passa que les mesures que ara al futur, per exemple, no sabem quin serà el pressupost que s'hi posarà. Hi ha altres
mesures que ja s'estan fent, que cal veure si realment avaluades doncs, han servit per transformar la realitat no, lingüística i superar aquesta situació d'emergència. I n'hi ha d'altres que, aplicant les lleis que ara mateix ja tenim aprovades, potser no caldrien, perquè també un dels problemes que tenim és que moltes lleis de les que tenim no s'han aplicat.
Com ho demostra que la immersió lingüística moltes vegades no s'ha aplicat del tot bé o que en determinats serveis públics com la justícia o la sanitat, la llengua està en retrocés directe.
El Sindicat d'Infermeres de Catalunya dona suport total a la vaga convocada per metges de Catalunya a finals de gener de l'any vinent, però encara no s'hi ha sumat oficialment. Juntament amb d'altres sindicats del sector de la sanitat, Infermeres de Catalunya treballa amb aquesta idea, segons ha explicat el secretari d'Organització avui a la xarxa. Demà comencen les primeres accions de protesta. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Negar-se a fer hores extres i doblar torns. Aquesta és la consigna que els sindicats de la sanitat pública han donat als professionals de la salut perquè l'apliquin els primers 7 dies de cada mes i demà comencen els primers 7 dies de desembre. Ho ha dit el secretari d'Organització del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, Octavi Rodríguez, a la xarxa.
Ells ja han convocat la seva vaga, nosaltres evidentment donem totalment recolzament i des d'Infermeres de Catalunya, junt amb altres sindicats que formem part de la mesa sindical de la sanitat de Catalunya, bueno, estem treballant en aquesta línia, perquè és un clam de tots els professionals, infermeres, TCAIs, la resta de treballadors de la salut, que ja no podem més. No, hem d'aturar, hem de fer un crit d'alerta i bueno, estem treballant en aquesta línia.
Infermeres de Catalunya anunciaran aquest divendres les properes accions que duran a terme de forma unitària amb la resta de sindicats de la Mesa de la Sanitat Pública.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Són 3:15. L'autopista C32 entre Cubelles i el Vendrell serà gratuïta a partir del primer trimestre de l'any que ve. Una mesura llargament reivindicada pel territori que ha anunciat el conseller Juli Fernández a la taula de mobilitat del Penedès.
Això sí, la mesura està pendent de l'aprovació dels pressupostos per l'any que ve. Si finalment tira endavant, beneficiarà tots els recorreguts entre l'enllaç del Vendrell Est i el de Cubelles, així com les barreres de Cubelles i Calafell. El conseller ha explicat que l'objectiu és descongestionar la C31.
Amb això el que pretenem és un desplaçament de vehicles de la C31, que com sabeu passa més per la part urbana i que a més té una certa accidentalitat, cap a la C32, cap a l'autopista.
Així, la C32 es convertirà en una ronda del Penedès que atraurà el trànsit intens que actualment circula per la C31, una via que travessa els municipis de Calafell, Cunit i Cubelles.
Com dèiem, tot plegat pendent dels pressupostos. En aquest sentit, Junts per Catalunya es reuneix aquest migdia amb el govern per lliurar-li el seu decàleg de propostes per als comptes. Algunes mesures són abaixar el tram autonòmic de l'IRPF en mig punt a les rendes més baixes o apostar pel Hard Rock.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat que són propostes serioses i possibles, sense biaix ideològic i que van a la reunió sense línies vermelles i amb to positiu.
Són totes possibles, és a dir, l'equip que ha preparat totes aquestes propostes ho ha fet, insisteixo, des del rigor i des de conèixer les dades del pressupost i, per tant, totes les mesures per nosaltres són importants. No anem amb un to ni de línies vermelles ni de etcètera, etcètera. Anem un to de donar resposta i solucions a les necessitats dels catalans. Anem amb aquest to i, per tant, ara esperem doncs, que el govern les acabi acceptant.
Junts proposa més diners per a l'escola concertada, fer una unitat de Mossos per dissuadir ocupacions delinqüencials o revisar l'impost de successions.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup criminal itinerant que hauria comès 16 robatoris a establiments comercials a través de l'encastament de vehicles. El grup robava cotxes d'alta gamma a la Comunitat de Madrid, es desplaçava fins a Catalunya per cometre el robatori i després fugia amb el botí, recorrent diverses províncies. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia, es tracta d'un dels grups més actius i professionals d'àmbit estatal especialitzat en robatoris amb força a establiments comercials pel mètode de l'encastament. La investigació conjunta entre Mossos i Guàrdia Civil es va iniciar arran de 5 robatoris amb força que van tenir lloc al gener a Barcelona, Sabadell, Cornellà i Terrassa. I s'ha saldat amb 6 detinguts que acumulen fins a 235 antecedents per robatoris, dels quals 3 d'aquests detinguts han ingressat ja a la presó. El grup robava establiments d'objectes d'alt valor econòmic i de fàcil sortida als mercats il·lícits, com roba i accessoris de luxe. S'estima, doncs, que el perjudici econòmic causat és de 850.000 euros.
El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, ha mostrat aquest migdia el seu rebuig a l'atac masclista que va tenir lloc la matinada de diumenge a la localitat veïna d'Artesa de Segre. I és que la víctima és natural d'Agramunt. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
Prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest migdia a la plaça de l'Església d'Agramunt, lloc on s'ha fet una concentració per mostrar el rebuig a qualsevol tipus de violència i, en especial, per condemnar l'atac produït a una dona agramuntina a la localitat veïna d'Artesa de Segre. L'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández de Xiu, indica.
Des de l'Ajuntament d'Agramunt ens sumem a l'acte de manifest que va fer l'Ajuntament d'Artesa de Segre i per això avui ens apleguem avui tota la ciutadania per condemnar el succés de violència de gènere que va tenir lloc la matinada del dilluns al municipi d'Artesa de Segre i que ha patit una veïna agramuntina, que en aquests moments es troba ingressada.
Segons les últimes informacions, la víctima, de 48 anys, continua ingressada a la Vall d'Hebron amb cremades a un 20% del cos, amb diagnòstic greu però estable. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra continuen les investigacions mentre s'espera que el detingut passi avui a disposició judicial a Balaguer, on es determinarà si se l'imputa en càrrecs i si se l'envia a presó.
Un 20% de les dejeccions ramaderes de Catalunya ja s'utilitza per crear fertilitzants de proximitat. És el resultat del projecte europeu Life AgriClose, que ha estudiat estratègies per aprofitar aquestes dejeccions. Avui s'han presentat els resultats a Vic. Anem fins allà al 9FM, Clàudia Dinarès.
Un projecte que s'ha centrat en millorar també el maneig de la fracció líquida i la fracció sòlida dels purins perquè els agricultors puguin utilitzar-los com a fertilitzants. Elisenda Guillaumes és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
Amb aquests sistemes de tractament, de separació sòlid-líquid, doncs podem garantir que hi ha un 90% menys d'antibiòtics en el que seria el sòl i podem assegurar 100% doncs, que no hi ha transferència ni d'aquests antibiòtics ni dels gens de resistència en el que seria el producte final, igualment que tampoc doncs, hi ha transferència del que seria els patògens d'aquests subproductes en el producte final.
Del projecte se'n deriven 16 noves estratègies. També s'ha fet un pla pilot per millorar en l'aspecte tècnic amb maquinària que encara no existeix al mercat i que aquest matí s'ha posat damunt la taula.
Repassem altres notícies destacades del dia. Comencem amb una última hora. Un treballador de l'ambaixada ucraïnesa de Madrid ha resultat ferit lleu a causa d'una carta bomba.
L'explosió s'ha produït quan el treballador manipulava aquesta carta. Segons les mateixes fonts, el treballador hauria anat a un centre hospitalari pel seu propi peu. La Policia Nacional està investigant els fets.
Els sindicats de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona convoquen vaga el 5, 7 i 9 de desembre per denunciar la situació de precarietat alarmant en què es troben.
Els sindicats CGT i Covas denuncien la privatització del servei i reclamen un conveni amb millores salarials i socials. També el cobrament de complements per antiguitat, jornades de 35 hores setmanals o l'eliminació de la borsa d'hores. Segons els sindicats, més de 4.000 persones treballen al servei d'atenció domiciliària, la majoria de les quals dones, i atenen més de 24.000 usuaris.
I el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, el CEPRONA, ha decomissat 34 animals de diverses espècies protegides en un recinte privat de Deltebre, al Baix Ebre.
En una inspecció s'han trobat diverses espècies d'aus, com cotorres i periquitos exòtics. També ànecs, tarro blanco o tortugues mores. El propietari no ha pogut acreditar la seva tinença legal ni la traçabilitat de tots els animals, per la qual cosa se l'investiga per un delicte relatiu a la protecció de la fauna.
És moment per la cultura. El Festival de Peralada s'allarga i l'any vinent comptarà amb dues edicions, la tradicional a l'estiu i una de nova per Setmana Santa al recinte medieval del Carme.
Es tracta d'una iniciativa ja pensada que la pandèmia va endarrerir. Els dies 6, 7 i 8 d'abril es podrà escoltar el contratenor Jakub Josef Orlinski amb un concert d'àries i cançons de Händel i Vivaldi, o la soprano barcelonina Serena Sainz interpretant l'oratori La Judita. També destaca la participació del quartet vocal Emergent Cantoria, a qui estem escoltant, i que interpretarà l'Ofici de Tenebres de Divendres Sant.
Amb música clàssica arribem avui als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. L'handbol ret avui un gran homenatge a Víctor Tomàs. Avui a jugar el clàssic de l'handbol continental entre el Barça i el Kiel alemany al Palau Blaugrana, on se li farà un homenatge i es penjarà la samarreta amb el número 8 del que va ser capità blaugrana. Víctor Tomàs es va retirar fa més d'un any per problemes cardíacs. I en bàsquet, ho acabem de saber, Nikola Mirotić torna a una convocatòria amb el Barça 5 mesos i mig després. L'últim partit que va jugar el Montenegrí va ser la final de la Lliga ACB de la temporada passada. L'Ale Pivot va entrar, ha entrat, de fet, en la llista de convocats de Saras Jasikevicius de cara al partit d'Eurolliga que el Barça jugarà aquest dijous a la pista de l'Alba de Berlín, un cop superada la lesió al tendó d'Aquiles. I en waterpolo, l'Astral Club Natació Sabadell juga avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina. Els catalans reben el 0-4 a Berlín a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell informa Pau Vituri.
I ho fan amb el dubte del jove boia Marcel Tecles, absent en els darrers compromisos per un esquins en un dit de la mà. Els alemanys, per la seva part, són els coers del grup B, després de caure en la primera jornada a casa per 5-16 contra el Novi Beograd serbi. Colet admet que és un dels partits que poden guanyar sempre que ofereixin la seva millor versió.
Sí, som competitius durant tot el partit i donem una molt bona... Un molt bon nivell de les nostres possibilitats, doncs, bueno, jugant a casa, doncs, és un partit que ens plantegem com tots, evidentment, però tocant de peus a terra també, quan vam jugar, per exemple, amb Reco, ens el plantegem això, ser competitius, i segurament això, en aquest partit, ens pot portar a poder aconseguir una victòria, no?
Aquest Astralpool masculí Spandau de la Champions masculina a la Finet Work Aquàtics de Canllong arrencarà a les 7 del vespre.
I a l'Eurocup, la segona competició continental, el Club Natació Barcelona juga a domicili davant el Sabac serbi en un partit d'anada dels vuitens de final. El partit començarà un quart de nou del vespre. Víctor González, entrenador del CNB, en declaracions a l'enjoc de la xarxa.
Sí, evidentment, l'objectiu és venir aquí a Sèrbia i emportar-nos el millor resultat possible, sabent que tenim la tornada a casa i que bueno, allà volem fer-ho molt bé per endur-nos l'eliminatòria.
I en futbol, Stéphanie Frappart serà la primera dona en arbitrar un partit del Mundial masculí. La col·legiada francesa ha estat designada per dirigir el partit entre Alemanya i Costa Rica d'aquest dijous. Ahir, els Països Baixos, Senegal, Anglaterra i Estats Units van certificar la seva classificació pels vuitens de final. I avui ja jugaran quatre partits més, que decidiran també més equips classificats per vuitens. El més destacat serà el que enfrontarà per un lloc en la següent ronda Argentina, l'Argentina de Leo Messi, amb Polònia de Robert Lewandowski. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
I ara no vull parlar-ne d'aquells contes d'amor i fades que m'inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava 2.000 secrets entre coixins i no sóc qui pensaves i ara no pensaves. No m'ho esperava. He trobat la sort. He fet de la vida el meu punt de partida. No sé fer millor. No m'ho esperava. No sé agradar a tothom. Mirant enrere he trobat la manera de ser qui sóc jo. Tot ha començat fent un gran salt amb un comiat i sento que res serà com ahir. On era fosc, la llum és aquí. No puc més, res era com m'havia promès. I sí, ja ho sé, començat la casa del revés i ara sé que els errors no són en va. No m'ho esperava.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. El Departament d'Educació destinarà més de 100 milions d'euros a la millora energètica de 300 centres educatius arreu de Catalunya. Són diners provinents dels fons europeus REACT que han anunciat el president Pere Aragonès i el conseller d'Educació Josep González Cambray a l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. Cambray ha dit que es millorarà l'aïllament dels centres substituint les finestres per tal d'augmentar el confort a les aules.
Estem davant d'unes finestres de fusta amb tancaments molt envellits i, per tant, el que farem serà substituir-les. Substituir-les per noves, d'alumini, de vidre aïllant, d'altres prestacions, de doble vidre amb pont tèrmic, i farem el mateix amb algunes portes. Guanyarem millora energètica notable amb aquestes actuacions i les condicions de confort a les aules, tal com deia el president, també milloraran.
El president aragonès ha afegit que el govern treballarà per canviar els sistemes de calefacció d'escoles i instituts per incrementar també l'eficiència energètica.